Bona tarda i benvinguts a un nou L'Hospitalet en Joc. Comencem el programa d'avui felicitant l'Hèrcules, l'Hospitalet i, en concret, el seu equip sub-10, flamant campió d'Espanya de la categoria de béisbol. Els nois de Patrick Hazers han disputat aquests dies el campionat de Navarra i ho han fet a la perfecció, guanyant tots els partits i proclamant-se campions. És el primer títol de l'Hèrcules en un campionat d'Espanya. Així que felicitats i repassem ara la resta de titulars d'aquest dilluns 13 d'octubre. L'Hospi es retroba amb la victòria i guanyen el seu desplaçament a Lleida. Partit complicat per al conjunt de Cristian Gómez, que es va acabar imposant per 0-1. El Sant Andreu Clima Bàsquet Club Tecla Sala debut a casa a la tercera FEB, però fa amb derrota. El conjunt hospitalenc no va poder contra la solidesa de l'Es Castell i va caure 66-79. Derrota també del Sandà Sevil Hospitalet, en aquest cas a domicili. El conjunt d'Òscar Navarro no va sortir bé i va jugar remolc durant quasi tot el partit. Al final, duel perdut per 69-61. I comencem, com sempre, amb el centre d'esport Hospitalet i amb aquesta victòria molt important a Lleida. Avui no tenim el nostre company Ferran Alcocer, així que directament anem a repassar resultats i classificació d'aquesta tercera federació. Uns resultats que comencem amb aquest Cornellà 4, Can Vidalet 0, Escala 3, Peralada 0, victòria a domicili de la Cerdanyola, 1-3 a camp del Vilassar de Mar, també a domicili va guanyar el Manresa davant del Tona, empat a 1 entre la Fundació Esportiva Grama i l'Europa, el Badalona va superar 0-1 a Sant Cristòbal, empat a 1 entre Mollerussa i Montañesa i Vilanova i la Geltrú i Vic, i per últim, el partit que més ens interessa, la victòria de l'Hospi 0-1 a camp de Lleida. La classificació liderada una setmana més pel Badalona, 14 punts. En segon lloc trobem a l'Escala i l'Hospi, amb 13, només un punt del líder. Amb 11 punts, Fundació Esportiva Grama, Manresa i Vilanova. 10 punts, setè, el Cornellà. Amb 8 punts trobem 3 equips, el Sant Cristòbal, el Tona i el Peralada. Amb 7, el Vilassar i el Montañesa. 5 punts per l'Europa B i el Can Vidalet. 4, Mollerussa i Cerdanyola. 3 punts pel Vic i 2 punts, últim classificat, el Lleida. I repassem ràpidament el que va donar de si aquest partit entre el Lleida i el centre d'esport Hospitalet, un partit on l'Hospi va jugar una primera part prou correcta. Com sempre, el conjunt de Cristian Gómez va intentar ser protagonista amb la pilota. Ja veieu que la gespa no estava en les millors condicions possibles en aquest camp d'esports de Lleida, però en qualsevol cas l'Hospi va intentar des del principi dominar i veient com per bandes aconseguia sempre generar perill el conjunt de Cristian Gómez, tot i que a la primera part com també està sent habitual i va costar en aquests últims passes, en aquests últims remats, anotar el gol per avançar-se en el marcador. Veiem més ocasions, en aquest cas del centre d'esport Hospitalet, que amb aquesta victòria se situa, com vèiem abans, a un punt només del Badalona i, per tant, doncs, torna a estar en aquesta disposició de buscar el liderat en pròximes jornades. I aquí veiem el gol d'Antonio Pellegrín, minut 39, servei de córner i el central de l'Hospi que anotava el 0-1. Per primera vegada l'Hospi aconseguia marxar vestidors amb avantatge, amb aquest 0-1. La segona part havia de ser per consolidar, per acabar de guanyar aquest partit, però el Lleida doncs, també va dir la seva, va intentar tancar l'Hospi a la seva porteria i el cert és que la segona part el Lleida doncs, va estar una mica més actiu en atac i a l'Hospi li va costar més al conjunt de Cristian Gómez tenir opcions i tenir clares ocasions per sentenciar, per marcar el segon gol que hagués deixat el partit una miqueta més tranquil pels interessos riberencs. Veiem aquí ocasions del Lleida, també aquesta una miqueta més tímida per part del centre d'esport Hospitalet, en aquesta segona part que, com deien, doncs va ser més igualada, més amb les dues porteries, el Lleida buscant l'empat, l'Hospi buscant el 0-2, ocasions tampoc cap excessivament clara i finalment doncs, l'Hospi que va aconseguir aquesta victòria, la segona que aconsegueix aquesta temporada a domicili, la primera victòria en 3 partits després dels empats, de l'empat contra l'Escala i la derrota la setmana passada contra el Vilanova i per tant doncs, una victòria, uns 3 punts que satisfan, com no, a la família riberenca. I per seguir parlant d'aquest partit doncs, tenim avui un protagonista del partit i també de l'inici de temporada de l'Hospi. Tenim a Flavio Ribeiro. Flavio, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, tot bé.
Partit complicat ahir, eh? Us va costar molt contra el Lleida.
Sí, moltíssim. Al final anàvem al camp d'esports, camp mític de futbol català. Sabíem que anava a ser un partit molt, molt complicat i, com va dir en Cristian, un partit molt mental. Que, crec que depenia més de nosaltres que no pas d'ells. Llavors, sí que és cert que la primera part crec que vàrem estar prou bé, però la segona part vàrem fer un pas enrere, ells vàrem fer un pas endavant, i a més amb l'afició, que tenen una afició espectacular, doncs ens va costar moltíssim. Tot i així, el més important és treure els 3 punts i tornar-se a retrobar amb la victòria, que portàvem 2 setmanes sense els 3 punts.
Tu has dit, no? Primera part millor, segona part fer un pas enrere. El Cristian Gómez en declaracions diu que no estava previst, lògicament, en el pla del partit. Per què feu aquest pas enrere?
Bueno, jo crec que sobretot és perquè ells fan el pas endavant. Al final ells necessiten la victòria i estan jugant a casa, l'afició apretant de valent. Llavors crec que fem el pas enrere i com que ens cohibim una mica, i ens costa molt trobar-nos, tenir aquesta calma, després de recuperació fer 1 o 2 passes per estar amb tranquil·litat, i ens va costar moltíssim. Llavors, cada 2 o 3 passes la tiràvem amunt i ells ens l'agafaven i ens la tornaven a ficar. Ens va costar moltíssim. Llavors, bueno, vàrem saber patir i guaita. 3 punts.
Que també està bé saber patir, que també a vegades...
És una de les altres coses que havíem xerrat durant la setmana, que quan no estàvem del tot fins, que aquestes últimes setmanes ens havia costat arreplegar-nos. En canvi, a pretemporada havíem estat molt bé, era molt complicat fer-nos un gol. I aquestes últimes 2 setmanes no havíem estat tan fins amb això i guaita. Ens vàrem trobar amb el plantejament aquest a la segona part i ho vàrem fer bé.
I també comentaves, no? És un camp míting, el camp d'Esports de Lleida, però sí que és veritat que la gespa no estava tampoc del tot bé, ja la veiem, com a mínim el color no és...
No, la veritat és que no, el terreny està molt, molt dur, molt... Es nota molt, està com molt cremat. Al final crec que hi estan jugant 3 equips. Llavors, un camp de gespa natural necessita el seu repòs. Llavors és normal que el terreny de joc no estigui bé i a més juguen contra nostre pel nostre futbol, però bueno.
I de fet, tot canviant per primera vegada, ara fora de càmeres em comentaves, no? Que
sí.
No sé si era la gespa o el que fos, però el cas és que...
No sé si va ser la gespa o el tema d'alimentació, que vàrem dinar amb l'equip, doncs ja et dic, jo la segona part, i amb altres companys ho hem comentat, que jo la segona part només començar a fer el primer sprint, a la primera pilota que em tira Pele, només secar, m'ho vaig notar, vaig dir, hòstia, estic fos. Sí, sí.
I home, portem només 6 partits, no et coneixem al 100%, però si no. Flavio Ribeiro està cansat, és no. Que alguna cosa passa, perquè fins ara el que et dèiem era no. Corrent
sí,
de...
Sí, al final, és que ahir ho comentava, dic, és una de les meves virtuts, o sigui, el córrer, l'aguantar els partits, estic els 90 minuts normalment sempre corrent, amunt i avall, amunt i avall, dono el màxim, però ahir a la segona part, ja et dic, fos. No sé què va passar, vaig baixar els ploms.
Això respecte al partit d'ahir, anem a parlar una mica més de la situació de l'Hospi, perquè
sí. Jo
crec que una de les coses que tothom estem veient és que us està faltant gol.
Sí.
I a la pretemporada no us estava faltant gol,
no.
A l'inrevés. Semblava que l'Hospi tenia un punt fort, era
sí. Sí,
aquesta vessant. Què està passant? Per què us costa ara tant marcar?
Bé, al final... Tothom sap que el tema dels gols també és molt amb dinàmiques. Sempre tens la dinàmica bona de que amb res i amb un rebot marques gol, i hi ha dinàmiques que et costa moltíssim generar. Jo crec que el que ens està passant és que els rivals ens analitzen bé, se'ns tanquen moltíssim i a partir d'aquí ens està costant moltíssim generar. Fins ara que no teníem la referència de punta, que no teníem a Jairo, doncs clar, era molt complicat, ficàvem molts centros, però no teníem el típic punt rematador. Llavors, bueno, ara amb la recuperació de Jairo, que a mica a mica s'anirà ficant a to, aviam si podem tenir, diguéssim, aquesta altra opció de tenir un punt rematador, i aviam si comencem a ser més efectius.
I també no sé si us afecta el tema gespa. I ara ho comentàvem
sí. A
Lleida, que la gespa no estava bé, però tampoc ho està a l'estadi municipal de l'Hospitalet,
no.
I això crec que ho esteu notant, no? Perquè al final el vostre joc
sí.
Demana
sí.
Una gespa...
Sí, perquè al final som un equip que volem sempre la pilota i si tu no tens el ritme adequat i la velocitat adequada en pilota, doncs et costa moltíssim anar d'un costat a l'altre i buscar aquestes situacions de 1 contra 1 que volem, per exemple, nosaltres als extrems. El dia de l'escala mateix crec que vàrem estar molt bé perquè la gespa, tot i que jo vaig comentar que d'altres anys relliscava moltíssim la gespa, que no m'agradava tal, doncs estava espectacular, la pilota rodava molt ràpid i anàvem, ens ajuntàvem i era, vamos, brutal. Però bueno, hem de jugar amb les situacions que tenim, no hi ha més.
De fet, esteu jugant, jo crec que millor fora de casa que,
sí,
que
sí,
a casa.
Sí, 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 sí. I mira que, al final el camp de l'Hospi és amb tema dimensions molt gran i tot, que dius, hòstia, és el context de partit perfecte per nosaltres. Però bueno, no sé per què, últimament ens està costant moltíssim a casa i fora de casa estem fent millors partits.
Proper rival, el Tona.
Sí.
Home, qui millor que Flavio Ribeiro per explicar-nos què ens ha de preocupar del Tona, que al final és el teu ex-equip, la importància de l'allà.
Sí, sí, sí.
El Tona, què et preocupa del Tona? On podem fer mal al Tona?
Aviam, aquest any crec que els hi està costant també una mica treure resultats. No sé si porten els últims 3 partits, n'han perdut 2, sobretot a casa, i llavors un a domicili, o varen empatar o alguna cosa així. El Tona, al final el Tona és un rival super complicat, jo mateix ho vaig dir, jo crec que aquest any s'hi acabaran ficant a playoff, que porten 2 o 3 anys estan allà al límit. Serà un rival molt dur, que sap les coses que ha de fer. L'any passat nosaltres, amb temes de futbol, com temes tàctics com aquí a l'Hospitalet, no es treballàvem tant, però teníem les 4 idees bàsiques i senzilles i anàvem a per allò i al màxim. Llavors, bueno, serà un rival dur i, bueno, aviam si amb sort podem tenir un partit tranquil, que ja vindria...
Que ja ens agradaria a tots.
Ja ens agradaria a tots i el traiem endavant.
On poden estar les claus? On li podeu... Creus que li podeu fer mal al Tona?
Aviam, jo com sempre crec que al final... Ja, no només perquè sigui el Tona, sinó amb tots els rivals, la clau està en nosaltres mateixos, en estar nosaltres bé. Si nosaltres estem bé i fem les 4 tasques que ens comenta Cristian, doncs tirarem endavant el partit. Llavors, a partir d'aquí, tot dependrà de com estiguem nosaltres.
Dissabte a les 7 de la tarda, sí. El partit de l'Hospi Tona, segueix l'Hospi amb aquest horari de dissabte tarda, que no sé si us agraden més els jugadors dissabte tarda, diumenge matí, t'ho dic perquè, clar, l'afició de l'Hospi està molt acostumada als diumenges al matí.
Sí.
No sé si a vosaltres us agrada més, me'n recordo que Sergio Castillo em va dir que ell, per tema de humitat de la gespa, li anava millor també que fos a la tarda i no al matí. Tu és de dissabte tarda, ets de diumenge al matí, ets de diumenge tarda...
M'agrada jugar pel matí, però prefereixo jugar dissabte. Sí que és cert,
dissabte al matí és complicat. Ja.
No, dissabte al matí és molt complicat, però prefereixo jugar dissabte que no pas diumenge, perquè al final crec que aquest dia de descans de mes que et dona el diumenge, doncs li va bé pels jugadors.
I Flavio Ribeiro, fins on pot arribar Flavio Ribeiro, que al final ets una persona que ha arribat aquí a l'Hospitalet, però sí. L'altre dia també ho comentaves amb el Joaquín Alquézar d'Hospi Ràdio, l'entrevista que et va fer fa un parell de setmanes, no? La teva trajectòria que és escalonada, no? Has estat a segona catalana, primera catalana, a Lliga Elit, a tercera, sembla que cada un any, dos anys fas un passet més.
Un passet, sí.
Fins on pot arribar Flavio? I si aquesta... I Flavio pot arribar amb l'Hospi, juntament amb l'Hospi, que seria ideal.
Jo quan vaig arribar aquí, ho vaig comentar, que veia que era un club on hi podia fer futur. Llavors, crec que el primordial i el més important aquest any és acabar amb l'Hospi, tothom sap on, a segona ref. I a partir d'aquí, si el club vol i està disposat, jo encantat d'estar aquí i de mirar al màxim endavant amb l'Hospi.
I de veritat no sents pressió?
No.
Tu, és quan hem estat parlant abans, sí. Me'n recordo la teva presentació, que ja ho vas comentar, que vas dir, no, jo no sento pressió. A més, que t'ho vaig preguntar pel fet que t'havien pagat, clàusula,
sí,
i això sempre té un punt de...
Sí, sí.
I ara m'ho comentaves també, tu t'agrada jugar a futbol, no penses més enllà
de... És que no penso... amb el tema de la pressió és això, és que no penso més enllà. Jo al final, a mi el que m'agrada és jugar a futbol i el que m'agrada és guanyar. Llavors... Jo no estic pensant sempre, haig de marcar gol, haig de fer això, haig de fer l'altre. No, jo faig el que sé fer. Al final, jo sé fer 3-4 coses bàsiques i que em surten bé, intento aportar al màxim. Jo què sé, si jo haig d'agafar la pilota i encarar un rival i anar-me'n del rival, doncs sempre ho intentaré, saps? I no estic pensant en el tema de la pressió, no, és que no hi penso. Al final, jo el que vull és guanyar, i ja està. I no hi penso, ja et dic.
Els teus companys suposo que sí que... No sé si comenteu.
O sigui, va depèn molt de la persona. No comentem, però depèn molt de la persona. I jo crec que hi haurà persones que ho noten més i hi haurà persones que ho noten menys. Però jo ja et dic, jo... No ho noto, o sigui, no... Vaig a la meva.
Doncs esperem que segueixi així.
Espero, i tant.
Tot i que suposo que a mesura que vagis pujant de categoria, potser la cosa
clar,
es complica més, perquè sí, pressió no, però responsabilitat sí que, clar, evidentment...
Sí, però també et dic que si és per futbol, no crec que mai noti pressió, sincerament. No sé, al final no m'hi puc posar en el paper de jugar a primera divisió i que passi el que Déu vulgui, però ja et dic, pel futbol no crec.
T'has de posar en un compromís ara.
Perfecte.
Nosaltres sempre fem la classificació del meu jugador de l'Hospi, sempre hi ha un vot que fa el Joaquín Alquézar d'Hospi Ràdio, un vot que fa la gent a través de les xarxes socials, i després hi ha un vot de televisió d'Hospitalet que sempre el cedim moltes vegades. Mm-hmm. Llavors, aquest any, aquesta setmana, tu seràs el vot de televisió de l'Hospitalet, per tant, t'has de preguntar qui va ser per tu el millor jugador d'ahir. Només et dic que Joaquín Alquézar ha votat a Antonio Pellegrín.
Sí.
Punt 1. Pots votar Antonio Pellegrín, si no hi ha problema per tenir dos vots, i també et dic que pots votar tu mateix.
Vale.
Potser quedaria poc elegant, però per poder pots votar tu mateix.
Aviam, si...
Millor jugador de l'Hospi del partit d'ahir contra el Lleida.
Jo et dic, si hagués estat a la mateixa altura, a la mateixa alçada de la primera part, crec que hagués sigut considerable ser MVP del partit. Però ja que no vaig estar com tocava la segona part, li dono el meu vot a Pellegrín, perquè crec que, a part de portar-nos el gol, defensivament ahir va estar molt bé.
Mira, anem a mirar com està la classificació del millor jugador del centre d'Espol Hospitalet. Aquesta ja inclou el vot del nostre company Joaquín Alquézar, amb un puntet d'ara per Antonio Pellegrín. Tindria dos ara el vot de Pele, per tant, pujaria a la quarta posició. I allà estàs tu, Flavio, en tres puntets.
Sí.
Pol Ballesteros 4, Sergio Castillo 3, Flavio 3, després uns Antonio Pellegrín, que tindrà dos, i després uns quants jugadors amb un puntet. Bé, és un títol una mica honorífic, perquè no donem res de primer millor jugador de l'Hospi, però en qualsevol cas, doncs, aquí està la classificació del millor jugador de l'Hospi. Flavio, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
Merci.
I com sempre diem cada cop que ve qualsevol convidat, molta sort aquesta temporada, perquè al final la sort de teva i la sort de l'Hospi serà la sort de
tant,
tots.
I tant.
Gràcies, i a veure si contra el Tona compleixes aquesta llei de l'ex, que és que per cert, el Tona també té molts ex de l'Hospi.
Sí,
bueno, a un mite com és Carlos Carabioto, tot i que Carlos Carabioto a priori no hauria de marcar-nos cap gol.
Esperem que no.
Té a Seju, té a Dan Coll, té a Marc Vicente, si no m'equivoco.
Crec que ja estaria.
Doncs esperem que la llei de l'ex es compleixi en el teu cas.
Amb el meu
Marquis,
cas i no
amb el seu. Amb el seu, tot i que, evidentment, desitgem la més gran de les sorts a tots els ex-hospis, en especial a Carlos Carabioto, que és un mite de centre d'Espol Hospitalet. Flavio, moltes gràcies per ser amb nosaltres i la setmana vinent, doncs, a veure si podem explicar una victòria de l'Hospi.
I tant. Merci.
Doncs deixem el Flavio i passem a parlar de futbol territorial i comencem per la segona catalana. Comencem amb el partit de la Unificació Belvitge. La Uni va perdre 0-1 en el seu partit contra el Sant Ildefons. Era un duel decisiu per decidir qui era el líder després d'aquesta jornada. Els dos equips arribaven com a primer i segon, els dos amb 7 punts, i malauradament el conjunt de la Unificació Belvitge va caure amb aquest partit igualat, molt igualat a la seva primera part, amb els dos equips tenint aproximacions. Aquí veiem a David Oliveros, el tècnic de la Unificació Belvitge, exporter, per cert, del centre d'Espol Hospitalet. Primera part, com dèiem, sense gaires ocasions per part de cada dos dels dos equips. La segona part sí que la Uni va ser superior, va mereixer bastant més el conjunt hospitalenc, va tenir ocasions molt més clares que el Sant Ildefons, que pràcticament a la segona part, doncs, no es va apropar a la porteria de Narcís Sabov, el porter de l'Unificació Belvitge, i en canvi veiem com sí que la Uni, doncs, sí que tenia diverses aproximacions, aquest intent de Fossa i Cebiguie de marcar, i pràcticament al minut ja 90, una errada defensiva de l'Unificació Belvitge, doncs, va acabar amb aquest gol per part del Sant Ildefons, del conjunt de Cornellà, que permet que es posin amb 10 punts i, per tant, siguin ara mateix líders en solitari. Mala sort per la Uni, que segurament va fer mèrits com per mínim empatar, i segurament els punts també van fer mèrits per guanyar, però finalment va caure el conjunt de Vitoliveros 0-1 davant el Sant Ildefons.
Hay que tener un poco de perspectiva también y valorar todo el trabajo, no solo la derrota, no solo el partido de hoy, que no ha sido malo. Yo creo que un partido igualado, primera parte muy pareja, donde, bueno, si alguien ha tenido más llegadas, quizás sí que hemos sido nosotros. Y la segunda, creo que hemos conseguido dar un paso adelante, creo que hemos conseguido someterlos un poquito más, pisar más área, hemos generado situaciones de gol y no han querido entrar. Y luego ellos en una transición que lo hacen muy bien, al final ellos es un equipo de mucho nivel, por eso está donde está, tanto a nivel defensivo como en esas transiciones, también han hecho una acción, bueno, donde han estado muy inteligentes, han aprovechado su opción y la han enchufado. Esto es fútbol, no solo hay que quedarse con el resultado, creo que hay que quedarse también con el trabajo, con las sensaciones de que los chicos han querido, de que hemos ido de menos a más, incluso dentro del partido.
I l'altre partit dels conjunts hospitalencs d'aquesta segona catalana va ser aquest entre la Fundació Acadèmia de Futbol i el Sarrià. Només imatges de la segona part, ja sabeu que els caps de setmana anem d'un costat a un altre buscant protagonistes, i en aquest cas només vam arribar a aquesta segona part de la Fundació Acadèmia de Futbol, que s'arribava amb 2-1 al descans. Es va avançar el Sarrià amb gol de Carlos Val, Eric Santos va empatar, Gerard Bru va marcar el 2-1, i ja a la segona part veiem aquest golaç de Brian Ramos al 74, el 3-1, que doncs, pràcticament sentenciava, va quedar en un 74. Poc després arribava més el 4-1 marcat per Rashid Benaitxa, era el 4-1 doncs, per la Fundació Acadèmia de Futbol, que d'aquesta forma doncs, sentenciava sens dubte el duel i aconseguia el seu 9è punt. Hem parlat abans que la Unificació Bellvitge arribava com a un dels líders i s'ha quedat ara mateix com amb 7 punts. La Fundació Acadèmia de Futbol té 9. Està fent un gran inici de temporada el conjunt de Jordi Palací, 9 punts, per tant també a la segona catalana, dos equips de l'Hospitalet protagonistes.
Cada setmana en aquesta lliga creiem que tenim una final gairebé, perquè és una lliga molt competitiva i costa molt preparar cada setmana el partit i els rivals, mira, avui el Sarrià no havia guanyat cap partit, ha vingut i al minut 2 ens ha ficat un gol i a remar.
Estamos siendo todos equipo, todos tenemos los minutos, todo el mundo va por ello, nos lo estamos creyendo y creo que es pues eso lo que nos está dando la fuerza para que se pongan por delante y seguir y darle la vuelta. Y ahora la idea es seguir, no hemos hecho nada, esto acaba de empezar, pero estamos viendo que el trabajo que trabajamos cada semana se cumple en el partido.
I baixem una categoria, baixem a la tercera catalana masculina, en aquest cas al grup 11, on malauradament hem d'explicar una derrota, la del Gornal, 0-3. El conjunt de Grandi va caure davant del Sant Just. Era una bona oportunitat pel Gornal per sumar, que no ha començat la temporada, que havia arribat aquest partit amb 3 derrotes consecutives a les 3 primeres jornades i va encaixar la quarta consecutiva. Per tant, de moment, 0 punts pel conjunt d'Edu de Grandi, que no ha començat bé aquesta tercera catalana després del descens de l'any passat. Evidentment, la renovació de la plantilla feia que el conjunt del Gornal volgués lluités per mantenir la categoria en aquesta tercera catalana. De moment doncs, no ho està aconseguint. Hem vist el primer gol de Martí Esteso del conjunt del Sant Just d'Arber Club de Futbol, el 0-2 marcat per David Illa, minut 33, i el Gornal, doncs, que la primera part sobretot no va estar bé, no va estar bé l'equip d'Edu de Grandi, sobretot molt fluix en defensa, molt fluix en les petes dividides, no va ser suficientment contundent, i el descans doncs, marxava 0-3, també amb aquest últim gol de Jaime Blanco, al minut 42. Sí que és cert que la segona part el Gornal va reaccionar, va estar molt millor l'equip hospitalenc, es va apropar molt més a la porteria d'Emilio Miró, el porter del Sant Just d'Esbert, però sense tampoc tenir gaires ocasions o ocasions molt, molt clares. Van ser aproximacions, però en cap cas va inquietar molt a la porteria del Sant Just i finalment doncs, el partit va acabar amb aquest 0-3 en contra del Gornal, que de moment en aquest inici de tercera catalana acumula 4 derrotes consecutives, de moment 0 punts pel conjunt d'Edu de Grandi.
tres acciones donde, sabiendo que ellos sobre todo tenían las transiciones de defensa-ataque, las hacían muy bien, no hemos sido capaces de pararlo y bueno, pues esto, como tú bien dices, 0-3 en el descanso y luego la segunda pues es muy, muy complicado, ya vas un poco a remolque, tampoco has generado la segunda, está más equilibrado pero tampoco hemos dado peligro, no hemos generado ningún gol, entonces bueno, Paco. Son 4 derrotas, este año realmente el proyecto era intentar mantener la categoría, ahora mismo no lo estamos consiguiendo, estamos ahí con 0 puntos, 4 derrotas y anímicamente yo, los jugadores también pues eso, es complicado porque son chavales que vienen de competir en otros equipos donde han tenido buenos resultados y ahora pues bueno, después de lo del año pasado, ahora esto, empezar así pues va a ser difícil, hay que cambiar y cambiar la dinámica lo antes posible para ver si empezamos a generar una buena racha de resultados.
Tanquem el món del futbol, marxem a publicitat i de seguida tornem amb el món del bàsquet. La setmana passada estàvem molt feliços amb la doble victòria dels dos equips de tercera FEB. Aquesta, doncs, no ha sortit les coses com esperàvem. Enric Bonet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Del cel a l'infern, en una setmana.
Sí, no us ha salit rana, esto.
La setmana passada estàvem parlant d'una hipotètica final per l'ascens entre l'Espi i el Tecla Sala. Sí. Suposo que vam córrer massa, potser, tu i jo.
Ens passa per parlar.
Doncs sí, doble derrota, però bé, en qualsevol cas, ara ho acabem d'analitzar tot plegat. Anem a començar primer pel Tecla Sala, que va ser l'equip que va jugar a casa. Comencem doncs pel grup CB, que aquests van ser els seus resultats i la seva classificació. Navà 73, Andrat 64, el partit entre el Prat i el CS també victòria local, també el Granollers va superar el Vic, el pròxim rival del Tecla Sala, el Mollet va ser capaç de guanyar la pista, sempre complicada pista de l'Esparreguera, 67 a 79, la Muela 71, Cuarte de Huelva 67, el Cornellà va superar el CB Quart i el partit que ens interessa, el Sant Electro Clima Bàsquet Club Tecla Sala contra l'Es Castell, 66-79, favorable als Balears. La classificació liderada per 4 equips amb 2 victòries i cap derrota, el Prat, el Mollet, el Granollers i el Navàs. Amb 1-1 trobem el Sant Electro Clima Tecla Sala, l'Es Castell, el Cornellà, el Cuarte de Huelva, la Muela i el Cese. I amb 0 victòries i 2 derrotes, Quart, Vic, Esparreguera i Andratx. Doncs parlem ja del partit del Tecla Sala, 66-79, davant l'Es Castell. Enric, vas estar al poliesportiu del centre Marcel Guimaneja, et vam veure. Per tant, què vas veure, què opines d'aquest partit del Tecla Sala contra l'Es Castell?
Partit històric, el del bàsquet club Sandà Tecla Sala, i és que ahir debutava la tercera federació, una cosa que no havia passat mai, molta gent al poliesportiu Marcelí Maneja, cares conegudes com Ramon Aparici, àrbitre de bàsquet, els germans Joan Ramon i José Ramon, segurament els dos bessons més bàsquetmaniàtics de l'Hospitalet de Llobregat, i hi havia moltes ganes de fer-ho bé, de fer-ho bé d'inici d'aquest equip, del de Cristian Gómez, i això a vegades té un factor negatiu, i és que vas massa atabalat. Ho va frenar el tècnic local amb un temps mort i ho van resoldre amb un bon parcial de 7-0 els de Cristian Gómez davant d'un Sedintines Castell, que no oblidem que la temporada passada ja estaven a la tercera FEB, per tant sabien de què va el tema. Va tornar a tenir un col·lapse al Tecla Sala, encaixant un parcial de 0-12. En aquells moments estaven molt espessos en atac els del Tecla Sala, desajustos en defensa, i així vam arribar al final del primer quart, amb un 13-26. En el segon quart, d'inici, dos minuts horribles per part d'un equip i de l'altre, per un 3 i no res, parcial de 7-0, posant-se el Tecla Sala en més 6 punts, 20-26. Això sí, aleshores és quan va arribar la gran actuació de Javier Hernández, del 22 dels que vesteixen de groc, que va resultar ser un autèntic malson, reacció de l'equip de les Illes per posar-se 24-40 amb una intensitat defensiva de por per part de l'equip d'Es Castell. Fins a 3 jugadors anaven a fer la defensa a un jugador del Tecla Sala, es veien col·lapsats els de Cristian Gómez, i així es va arribar al descans amb un 27-44 i amb una sensació de que se li estava fent molt llarg el partit a l'equip de l'Hospitalet. A la represa va aguantar prou bé el Teclasala, sobretot per l'actitud, i és que a la mitja part alguna cosa ho deuria dir el Cristian Gómez als seus jugadors. Millor perdre de 20 que no pas de 40, sobretot el regust que et deixa després el partit. No? Vam estar aleshores 10 minuts parats, encara no sé el motiu pel qual, no sé si Andrés sabràs alguna cosa, i el parcial va ser de 23-23 per deixar les coses en 50-67, a manca només de 10 minuts per acabar el partit. I així, pressionant, en defensa, amb ganes d'acomiadar-se d'aquest partit fent-ho bé, el Teclasala va aconseguir mantenir el tipus pel final. Aquest marcador final de 66-79 és un menys 13, però evidentment les sensacions són molt millors del que hauria estat perdre de 35 o de 45, perquè repeteixo que el conjunt d'Es Castell podria haver fet un gran strip. 34% en el triple per l'equip visitant, el Teclasala que no va poder més que guanyar l'últim parcial, 16-12, i al final, doncs, evidentment, treure les conclusions pertinents per, de cara a la setmana que ve, davant el CB Vic, mirar de resoldre la situació.
Dues coses. La primera, que el partit es va aturar perquè hi havia un problema amb la taula d'anotadors, hi havia una falta que estava descomptada i, evidentment, volien arreglar-ho abans de continuar, i fins que ho van arreglar, doncs, van estar una estoneta aturats. I el tècnic de l'Es Castell, que és Raül Jodra, que és hospitalenc, el tècnic de l'Es Castell, i també és ex-Teclasala. I uns dies abans del partit contra el Tecla, el mateix Raül Jodra m'escrivia, no? I em deia: fixa't tu que el primer partit de la història del Tecla a casa, de la tercera FEB, serà també amb un ex-entrenador del Teclasala, i una ex-persona del Teclasala com Raül Jodra. Per tant, festa completa. La llàstima és la derrota, no? Però sí que és veritat que l'Es Castell, un tros d'equip, l'Es Castell no és poca cosa, el conjunt balear.
Doncs ja ho veieu, les sorpreses que et dona la vida, no? Això ho sabia l'Andrés, jo això no ho sabia, que havia estat del Teclasala, el Raül Jodra.
Ex-Tecla, principalment ex-Tecla. També va estar en alguna etapa amb l'Hospi, també a la S, però, i és de l'Hospitalet, és natural de l'Hospitalet, però sobretot ex-Tecla, Raül Jodra. Que per cert vam parlar amb ell, com amb la resta de protagonistes del partit. Anem a sentir que ens deien en aquest cas els dos tècnics del partit entre el Teclasala i l'Es Castell.
Hem de reconèixer que som millor equip, tenen molta qualitat a fora. Ara estàvem parlant amb l'estaf, que tothom tira, tothom fica, des dels pivots, els bases, els xalers. Tenen un jugador, el 22, que un tio d'Alec Plata de tota la vida, i nosaltres no ens ha pigut. Si nosaltres som un equip que hem de jugar els 12 al 100%, si no, és molt difícil. Bueno, content al final perquè, bueno, el que dius, no hem perdut la cara.
Hem sortit a primer període ja molt, molt, molt ben posats a la pista, hem jugat bé els espais, hem pogut compartir bé la pilota. El que passa és que el Tecla t'obliga molt perquè pressionen molta estona, durant molta estona de partit, i al final, pues, és normal també de vegades cometre errades. Hem de corregir aquestes coses perquè la segona part crec que hi ha hagut moments que no hem gestionat bé les possessions. Jo sóc del Tecla, jo vaig jugar al Tecla tota l'etapa formativa fins a júnior, he sigut entrenador molts anys, fins als 20 i pico d'anys, també fa 20 anys d'això ja, i bueno, poder gaudir del primer partit del Tecla a casa, a tercera FEB, pues, i poder estar a la banqueta encara que sigui rival, pues, home, m'omple orgull també, no?
Doncs aquest eren Cristian Gómez i Raül Jodra, com deien, doncs, ex del Tecla, el del Teclasala. Enric, millor jugador del Sandal Electroclima Bàsquet Club Teclasala, d'aquest últim partit.
Doncs un vell conegut, tot i la seva joventut, com és Pau González, va fer un molt bon partit, d'alguna manera volent reivindicar-se, ex del CB l'Hospitalet, demostrar que té qualitat per estar en aquesta tercera FEB, va acabar amb 12 punts, 8 rebots per un base, està molt bé, i 5 assistències, un total de 19 de valoració per l'ex del Sandà Club Bàsquet l'Hospitalet.
Molt bon partit de Pau González, és un d'aquells jugadors que té un nervi que mai s'atura el bo de Pau González. Ja que parlaves de Pau González, ex del Sant Andreu de l'Hospitalet, anem a parlar de l'altre equip, de la tercera FEB. Passem al grup CA, on també vam queixar una derrota al Sant Andreu de l'Hospitalet, que va caure davant del Tarragona. Aquí ja veiem els marcadors, 69-61 va caure el conjunt d'Òscar Navarro. Més marcadors, el Barbastro va guanyar la pista de l'Alfindén. El Castelldefels va fer el mateix a la pista del Roser, com el Mollerussa a Calvià. El Boet Mataró també va guanyar com a visitant al camp del Sarreal. I per últim, l'Igualada també victòria visitant, per tant l'única no victòria visitant va ser la de l'Ospi. Va guanyar també a l'Igualada, com dèiem, 69-76 a camp del Sant Cugat, el partit entre la Ciutat d'Inca i el CB Valls que es disputarà el pròxim 3 de gener. La classificació, liderada pels tres equips, Mollerussa, Igualada i Castelldefels, dues victòries i cap derrota, amb un i un trobem el Ospi, el Tarragona, Barbastro, Boet, Mataró, Roser, pròxim rival de l'Ospi, Calvià, i amb 1 i 0 el Club Bàsquet Valls, amb 0-2 Sant Cugat, el Findent i Sarreal, i amb un partit només i perdut el Ciutat d'Inca, últim classificat. Doncs aquest hem parlat del partit del Tecla, toca ara parlar del partit del Sandà CB l'Hospitalet, Enric, que el vam poder veure en directe a través de televisió de l'Hospitalet. Què et va semblar el partit de l'Hospi?
Fantàstic poder-ho veure per televisió de l'Hospitalet, però no el resultat, eh? Inici espès, eh? Francament, l'equip d'Òscar Navarro, amb pocs punts, malament en el rebot, amb poca intensitat, el ritme el portava el CB Tarragona. L'única nota positiva dels primers minuts van ser els tres taps quasi consecutius de l'Àngelo Alexandre, el jugador d'Angola, que va demostrar tenir un gran poder d'intimidació a la pintura, i això, evidentment, ajuda els equips, quan estan bé darrere, a jugar amb major intensitat, a tenir més confiança, i el CB l'Hospitalet va impedir que el CB Tarragona marxés al marcador. Havia arribat a començar 9-2 al conjunt del Serrallo. Dos triples de Font i de Màxim Esteban van situar el 14-14 per acabar 17 iguals al final del primer quart. El segon període, el conjunt de Tarragona, que començava, tornava a cobrar avantatges de 4-6 punts. Era un coixí no gaire gran, però sempre dominant el marcador. Es buidava en defensa, l'equip local, conscient que el seu Hospitalet té molta artilleria, tot i que un dels millors atacants, el Gerard Sevillano, va tenir un dia força gris, força espès. Qui sí que estava de fàbula era Diego Stefanuto. Aquí el teniu, el número 10 de l'equip de Tarragona. Va ser un autèntic suplici. Va acabar amb 26 punts el Daniel Stefanuto, que va acumular fins a 20 punts a la primera part, a més, amb cistelles de gran qualitat, de gran mèrit. Va debutar Kramer, el nord-americà del CB l'Hospitalet, a totes aquestes, i el descans es va arribar amb un inquietant 38-27, 11 punts avall. Són massa punts de diferència i, a més, anotant massa pocs punts. Tornem a fer-nos pesats, el tir lliure. A inicis del tercer quart el marcador estava en 40-30 i en aquells moments el CB l'Hospitalet ja havia fallat fins a 8 tirs lliures. El Xavi Isern, que vet aquí, que va resultar ser el factor X, liderant no la reacció, però sí l'intent de reacció del CB l'Hospitalet. Per què dic això d'intent de reacció? Doncs perquè al final del tercer quart el marcador seguia igual, 53-42, seguien els menys 11. I al darrer quart es van començar a entonar els d'Òscar Navarro, és veritat, fins a apropar-se només 5 punts, 61-56, i després a 4, 65-61. Però llavors un triplàs d'Iker Fernández ho va engegar tot a Norris, el CB l'Hospitalet no va poder contestar en atac, i per tant el marcador 69-61, menys 8, victòria de l'equip del Serrallo.
I sobretot amb el rebot també, va estar malament l'Ospi, li va costar molt tancar el rebot defensiu, estadísticament també parlant, el Tarragona va capturar més rebots que l'Ospi. Els percentatges de tir van ser baixos, no només tirs lliures, que comentes els tirs lliures, també els tirs de dos, els tirs de tres. No va ser el partit de l'Ospi, eh? No. Crec que no va estar còmode en cap moment el conjunt d'Òscar Navarro, Enric.
Va intimidar lo just per fer-li una mica de por al CB Tarragona, però poca cosa més, eh? Com dius tu, en el triple força malament, 4 triples de 21 intents, en els tirs lliures se'n van fallar 11, són massa tirs lliures, en la lluita sota els cèrcols 12 rebots més per l'equip d'Antoni Larramona, per tant, massa problemes pel seu Hospitalet, que a més va perdre 13 pilotes. Un dia negatiu, potser una de les poques notes positives, a part d'aquesta bona defensa de l'Àngelo Alexandre, que acaba amb 4 taps, van ser els 34 punts que van aportar des de la banqueta els d'Òscar Navarro.
Doncs sí, no va estar bé l'Ospi, i la sensació és que si hagués estat una miqueta millor, segurament hagués pogut endur-se el partit. Anem a sentir què deien els protagonistes d'aquest duel entre el CB Tarragona i el Sandà CB l'Hospitalet.
Jo crec que hem entrat malament al partit, i ells han sigut millors. Ens han guanyat el rebot, han tingut gairebé un 40% de la ràtio, és molt difícil jugar així, i després jo crec que a la segona part hem millorat, sobretot ofensivament, hem trobat avantatges, Però clar, falles 11 tirs lliures en un partit aquí a CBT, molt difícil. Ells han estat millors, jo crec que han estat amb més energia, sobretot els primers 20 minuts, i això ens ha penalitzat.
Jo crec que tothom sap que aquí és el següent dels més complicats de la temporada. El partit crec que l'han portat al ritme que volien ells. No hem sigut capaços de portar una miqueta el ritme, que és el que la setmana passada ens va anar millor. I al final, quan vens a Camp del Tarragona i jugues el que ells volen, se't posa complicat el partit segur.
Millor jugador del Santa Sebe l'Hospitalet, Enric, per qui votes?
Mira, ara sortia el Nil Baqués, que s'ha de destacar, va acabar amb 9.7 rebots, ja el destacaven a la narració del partit, que és un jugador que pot fer molt bé moltes coses, però, evidentment, valoració en mà, qui va estar més afinat va ser el Xavi Zern, que va acabar amb 10 punts, anotant 4 de 5 en el tir lliure, i tot això ho va fer en 9 minuts, per tant, molt bona actuació la del 10 del Santa l'Hospitalet.
I més enllà de la valoració, segurament va ser l'únic jugador que va estar una mica per sobre, no?, del nivell, no? L'únic que va plantar cara sobretot al tercer període. Pròxims rivals, tant del Santa Sebe l'Hospitalet com del Santa Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala. L'Hospi juga a casa contra el Roser, el Tecla visita la pista del Vic. Partits complicats, tots dos. Enric, l'Hospi contra el Roser, que ja va jugar contra ell a la Lliga Catalana, i el Tecla en un camp d'una pista molt complicada com és el Vic. Què ens ha de preocupar, Roser, Vic?
Del CB Vic veig aquí ràpidament Arthur Simon, 30 punts en dues jornades, a més 28 rebots, per tant unes mitjanes estratosfèriques, 15 punts i 15 rebots. I un altre bon anotador també, Ali Lahai, 23 punts en aquests dos primers partits, sumant a més 7 assistències, per tant, un jugador que no només es genera els seus tirs, sinó que també dona molt de joc. Per part del CB Roser, una victòria i una derrota, han encaixat una mica més de punts, 135 anotats, 146 encaixats. Vells coneguts, com ara Xavi Assalit, un jugador que la temporada passada va estar al Jack Sanz, ex del CB Mollet a l'Alep Plata. Pau Marrón, un altre jugador que coneixem bé perquè ha estat al torneig júnior de l'Hospitalet amb la samarreta del Joventut, és un gran rebotejador. Raúl Verano, que no sé si té alguna cosa a veure amb Violeta Verano.
És però el germà.
És el germà.
I és hospitalenc, Raúl Verano.
Setena temporada ja al club del Fort Pienc per Raúl Verano. Adrià Cortegano porta ja una mitja de 13-14 punts per partit i finalment Byron Borrero, que ja suma 15 rebots en dos partits. Un equip, això sí, que està fluix en el triple. 6-41 és el que computa fins aquest moment l'equip que ens visitarà el poliesportiu Marcelí Maneja.
Doncs vinga, anem molt ràpid a repassar una mica el bàsquet territorial, que el tenim pendent, i ens centrem avui amb l'ES, de Primera Catalana Femenina, que malauradament va perdre també contra el Bàsquet Tarragona. Va ser una jornada en la qual els equips de Tarragona doncs, van fer la guitza una mica als equips de l'Hospitalet. 52-56 va perdre el conjunt de Javi Solomando. Aquí veiem una cistella d'una de les destacades, de Laura Prado, 17 punts per la jugadora de l'agrupació esportiva de Santa Eulàlia. També una altra de les destacades, Clàudia Closa, 18 per un partit que l'AS va començar malament i que després va intentar remuntar, però que es va quedar sense força, sense bateries, per acabar perdent finalment 52-56. Una victòria i dues derrotes de moment en aquesta Primera Catalana Femenina pel conjunt de Javi Solomando.
El partido ha sido un partido más o menos dentro de lo que esperábamos. Tarragona, un equipo, siempre sabemos que es un equipo muy físico, es un equipo que te intenta apretar toda la pista, que te salta el 2-1 prácticamente en todos los bloqueos, que te intenta correr. Y hemos intentado igualar el nivel físico, lo hemos conseguido en varios momentos del partido, pero en otros no, y esos que no han sido los que han marcado un poco la derrota.
Creo que al principio nos ha costado empezar el partido porque nos han metido un parcial de, no sé si era 14 o algo. Nosotras hemos tenido estado poco anotadoras y eso mentalmente también nos ha castigado para salirnos del partido. Y ellas tenían un ritmo de partido muy alto, apretaban mucho la defensa, toda la pista, y eso siempre mentalmente te agota, entonces pues, nos ha costado volvernos a enganchar.
I avui ens estrenem nova secció d'Enric Bonet, que no sabem quina és. Per tant, tot per ell. Enric Bonet, secció. Nova secció.
Nova secció per aquest espai de bàsquet a l'Hospitalet en Joc, que titularem l'Enriquiment. Per què? Doncs perquè es tracta de que ens fiquem tots informació de la nostra religió, del nostre esport, i aprenem força coses cada setmana. Ens en anem 134 anys enrere, cronològicament m'encanta fer-ho. 1891 és quan el doctor Naismith s'inventa el bàsquet. Però qui va ser el que li va proposar al doctor Naismith d'inventar-se'l, doncs va ser un tal Luther Gulick, que era el director de la IMCA, ja sabeu, no? YMCA, la cançó dels Village People, que va ser qui li va dir, escolta, els nanos tenen massa temps a l'hivern per fer el gandul, inventa't alguna cosa. La que va mecanografiar les regles del doctor Naismith i les va penjar a la porta del gimnàs va ser la senyora Lyons, que era la secretària. I el que es va inventar això de bàsquetbol va ser un tal Frank Mahan, que era el delegat de la classe, i va fer la següent reflexió. Si tenim una cistella, bàsquet, i una pilota, bol, bàsquetbol.
Lògica aplastant. Enric, bona tarda i gràcies.
Salut i bàsquet.
Doncs deixem el món del bàsquet ràpidament cap al bloc poliesportiu. I el món poliesportiu està d'enhorabona amb aquesta victòria al Campionat d'Espanya de l'Hèrcules L'Hospitalet, Campionat d'Espanya sub-10, campions doncs d'aquesta categoria al conjunt de beisbol de la nostra ciutat, amb una competició perfecta per part de l'Hèrcules L'Hospitalet, amb totes les victòries a la primera fase, també amb victòria a les semifinals i finalment a la final doncs va guanyar 4-2 al Lizarraga de Pamplona, que a més jugava a casa. En aquest cas, jugava al campionat d'Espanya, es disputava a Navarra i per tant doncs era l'equip local. L'Hèrcules no va en cap cas tenir cap problema en el sentit de pressió per jugar contra l'equip local, va ser capaç de superar el Lizarraga, proclamar-se campió d'Espanya, que és la primera vegada que un conjunt de l'Hèrcules L'Hospitalet aconsegueix el campionat d'Espanya en categories base. Per tant, felicitats a l'Hèrcules L'Hospitalet, campió d'Espanya de sub-10 béisbol. I passem ara al món de la natació, on també tenim bones notícies, perquè la nedadora de Clontació L'Hospitalet, Clàudia Giral, va guanyar novament la Radical Ocean, la cursa de natació aigües obertes que es disputa totes les temporades a la Costa Brava, entre Calella de Palafrugell i Llafranc. Amb més de 2.000 participants, estem parlant de segurament la cursa d'aigües obertes més popular, més important d'Espanya, i la Clàudia Giral doncs, va tornar a guanyar. Amb un temps d'una hora, 23 minuts i 34 segons, va concloure els 7 quilòmetres d'aquesta competició. Segona va ser Júlia Coy, amb un 26-42, i tercer lloc per Alba Maestro, ex del Club Natació L'Hospitalet, ara al Barceloneta, amb un temps de 1:27:49. Per tant, felicitem aquí a la nedadora del Club Natació L'Hospitalet, que veiem en pantalla, Clàudia Giral, campiona novament de la Radical Ocean 52.
Sempre estupendo nedar a la Radical, i aquest any sí que per un tema de meteorologia, doncs, a últim moment s'ha hagut de canviar el recorregut, ja ens ho havien avisat, però si no m'equivoco crec que hem passat al plan C, aquí tenen 1.000 plans, i res, disfrutant com sempre, i ha sigut una mica més així amb la boia, la gent que no estem acostumats, però és el que diem, tant el canvi de recorregut com utilitzar la boia és per seguretat, així que no hi ha res a dir tampoc.
I avui volem dedicar l'espai de l'entrevista a un hospitalenc, d'un club hospitalenc, i que doncs, li volem retre homenatge. És en Sergi López, atleta de l'Hospitalet Atletisme. Sergi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Campionat de Catalunya fa uns dies de pentatló de llançaments, sí. M35, de màsters. Ara fem una mica de recorregut a tot. Vas guanyar. I amb aquesta medalla, i l'Hospitalet Atletisme feia un tuit, no?, que ens va cridar l'atenció, no?, has aconseguit medalla en totes les categories, des de la B fins a màster, sempre has tingut medalla i sempre amb l'Hospitalet Atletisme, per tant, ets un emblema del club. Imagino que moltes coses, no?, més enllà de la medalla aquesta de l'M35,
sí,
imagino que orgull, no?
Sí, hi ha medalles que ni me'n recordava, categories que ja ni me'n recordava, però sí, és molts anys dedicant-me a això i, bueno, la meva idea és seguir, continuar, perquè, bueno, m'agrada i m'ho passo bé i és esport que sempre va bé.
Ja ets màster M35, per això vas competir amb aquest pentatló, que ara em comentaves fora de càmeres, no?, que clar, tu ets un especialista en llançament de pes, sempre sí. Ho has estat, o com a mínim els últims anys sempre t'hem vist amb el pes a la mà, però ara fas aquesta categoria, no?, amb màster, que és la de pentatló, que és tots els llançaments, i ara em comentaves, no?, que home, té un punt de curiós, de novedós per tu, no?, que també t'agrada, entenc, no?
Són proves que durant l'any jo no entrenaré, perquè fem la javelina, que no la toco mai, perquè em fa por, és lesiva, és una prova molt dura. I després hi ha el martell, que el faig a les lligues, amb el club, i sempre que puc aporto el que puc, però normalment no l'entreno, i després hi ha el pes i el disc, que és una mica semblant la tècnica, i aquest any faré una mica de disc, perquè em va agradar, vaig llançar aquí al màster.
I què tal?
Hòstia, no està malament.
Bueno, no sé si, clar, suposo que et descobries una miqueta, no?, amb moltes proves d'aquestes, sí. A veure què tal se'm dona el disc, la javelina, que ho has fet en el passat, no?, però que no estàs acostumat.
Jo pensava que ho faria pitjor.
Bueno, vas guanyar.
Sí, vaig guanyar, però pensava que, bueno, el martell em va sortir una mica malament, que és una prova que tindria una mica més d'experiència i em va sortir una mica malament. Després el disc i la javelina, pensava que ho faria pitjor, ho vaig fer més o menys. I després hi ha una prova que és només màster, que és el martell pesat, que és un martell molt gran, que pesa 15 quilos i 800 grams, que és molt gran i molt, bastant complicat, que normalment no s'entrena perquè no es té el martell a la pista. I amb un company hem comprat un i estem fent una mica de tècnica i tal. I vaig fer marca també aquesta prova, que l'havia llançat un cop només, era la segona vegada, i molt bé. És entretingut perquè és una varietat de tot.
Doncs com dèiem, el Sergi va quedar fa un parell de setmanes campió de Catalunya a pentatló de llançaments en categoria M35, és a dir, màsters de més de 35 anys, que és la prova que ha guanyat en Sergi López. I com dèiem, amb aquesta medalla aconsegueix una cosa que no havia aconseguit cap atleta de l'Hospitalet d'Atletisme, no?, que és guanyar medalla en totes les categories, des de la B fins a màster. En Sergi ha guanyat alguna medalla amb l'Hospitalet d'Atletisme. Clar, suposo que aquest reconeixement també et fa mirar una mica enrere i també t'hem portat una mica per això, no?, per veure, per conèixer una mica més el Sergi López atleta des dels seus inicis fins ara. Començat des del principi, com va començar Sergi López a l'atletisme?
Vaig començar, estava a l'escola, va vindre un home que es diu Sebastián Conesa a fer una captació i, bueno, feien la típica prova de córrer, saltar, i a mi em va dir, pots llançar aquesta pilota?
I la vas deixar lluny.
Hòstia, vaja. Vols vindre a provar a llançar? Fas algun esport? Jo jugava a futbol. I vaig dir, bueno, aquest dia s'entrena a futbol, aquest dia puc anar. La pista estava a prop de casa i vaig anar. I ja l'any següent vaig deixar de jugar a futbol. Ja era l'Evi, vaig quedar tercer de Catalunya, aquell campionat. I ja vaig començar a fer llançaments, però quan ets petit fas de tot. Un dia saltes, un dia vas a competir a uns 60, un dia una alçada, però jo el que més entrenava era el llançament. I ja vaig seguir llançant, fins ara.
I per què el llançament de pes? Perquè t'agradava? Perquè eres millor que la resta de coses? Que una mica de tot?
Bueno, a l'Evi hi ha pes, i disc, i pilota. I no hi ha encara martell ni javelina. I el que se'm donava millor va ser el pes, i va ser el que... També competia a les altres proves, però la que destacava més era el pes. Perquè era una mica més gran que els altres, i bueno... Encara tenia que millorar molt la tècnica, però per gran i per força se'm donava millor el pes.
I com dèiem ara, no?, has sumat medalles en totes les categories. Amb quina et quedes? Quina tens guardada? Ara també em deies que hi havia alguna que no te'n recordaves. Amb quina medalla de totes aquestes que has guanyat et quedes? Quina és la que és més especial per a tu?
Crec que no tinc cap que sigui més especial que altres, però algun any, no sé... Aquesta de màster està bé perquè vinc de l'any passat, vaig tenir una lesió greu al turmell i bueno, dic, hòstia, estic aquí un altre cop. Però no hi ha cap que digui aquesta millor, aquesta pitjor.
Ara que dius de la lesió, hem de dir que tu ets màster M35, però això no vol dir que no puguis competir amb sènior, en categoria, sí, diguem-ne, normal o més convencional. I de fet és la teva idea, no? I l'any passat, com bé comentaves, estaves lesionat i no vas poder participar amb l'equip masculí. Aquest any sí que vols, com a mínim, estar a les jornades de l'equip masculí de primera de divisió d'honor. És una mica l'objectiu que tens aquest any, ja des del punt de vista de sènior, no màster.
L'objectiu és poder competir a la final de divisió d'honor. Sí que l'any passat vaig competir a les fases prèvies, a la segona jornada que crec que vaig fer el martell, el pes encara no, perquè em feia mal el peu. Però aquest any la meva idea és tornar a llançar per sobre de 15 metres al pes i poder estar allà i sumar punts.
I fins quan? Fins que duri el cos?
Fins que puguis més? Fins que la feina m'ho permeti i el cos m'ho permeti, jo estaré allà.
I quan et retiris, diguem-ne, de forma definitiva del sènior, suposo que sí que tens ganes de seguir amb veterans, no? Això no et planteja deixar-ho.
Hi ha veterans que el que fan és tenen la llicència, van a competir i un dia a la setmana van a la pista, fan alguna cosa, però no una disciplina d'entrenar de dilluns a divendres, un horari pactat amb un entrenador, sinó el que fan és van per lliure a la pista, agafen l'artefacte, un llançament, mantenir-se una mica en forma, però no una disciplina tot marcat. Pues això sí que crec que ho seguiré fent bastant
temps. Fins que aguantis. Sí. I ara que tenim aquí ja, i aprofitant que no comença a acabar la temporada, però sí que evidentment doncs, poc a poc es van saber cosetes de l'ospialatisme, com veus aquest any l'ospialatisme, que suposo que novament, ja sé que no ets la persona, diguem-ne, no ets el Dani Lorente, no? Però suposo que l'objectiu, lògicament, de com a club serà tornar a mantenir-se els dos equips a divisió d'honor. No sé si alguna cosa més. Com veus l'ospialatisme per aquesta temporada?
La idea és mantenir-nos, no passar la por d'estar ja fins a l'última prova esperant els punts per no descendir i sí, mantenir-nos a la pista coberta, que també hi ha Campionat de Catalunya, intentar guanyar. Si no es guanya, pues sempre fer pòdium, però bueno, l'objectiu sempre és sumar punts.
S'ha de dir que l'any passat tampoc veu patir excessivament, no. Ni el femení ni el masculí. De fet,
home, el femení sempre pateix una mica menys.
Sí, però de fet va guanyar la seva última jornada, sí. Però vosaltres també, en cap cas, l'any passat es va patir gaire per mantenir la divisió d'honor. Suposo que és una mica la idea d'aquest any també. I hi ha una cosa que ja porto molt de temps volent de preguntar, i aprofitant que et tinc aquí, doncs ho aprofitaré, efectivament. Perquè un dia vaig anar a l'ospialatisme, fa un parell d'anys, crec que per una prèvia d'alguna divisió d'honor, i et vaig veure al lluny entrenant amb la samarreta del Seville Hospitalet de sí. Thomas Terrell. I vaig dir, què fa aquest senyor amb la samarreta de l'Hospi de bàsquet i amb la samarreta de Thomas Terrell? Que per la gent que no ho sàpiga, Thomas Terrell és com una mica un icono del bàsquet de la ciutat, perquè va ser la gran figura, diguem-ne, del Seville Hospitalet més exitós dels últims 20 anys, que estava a l'Eport lluitant fins i tot per pujar a CB. Thomas Terrell, el seu millor jugador. I el Sergi té una camiseta, una samarreta de Thomas Terrell.
Tinc
per què tens a dos samarretes de Thomas Terrell? Per què tens una samarreta de Thomas Terrell?
Jo entrenava allà, el CB Hospitalet entrenaven allà i ens creuaven pel passadissos i jo anava cada partit a veure els partits i tal, i van caure bé. I fins i tot algun dia que estaven allà, abans d'entrenar ells i entrenar jo, fèiem unes canastes junts. També més tard amb Sergi Vaca, també.
Per tant, estàs parlant segurament dels dos millors jugadors del Dospi dels últims,
sí, sí.
Jo què sé, 25 anys.
Sí, sí.
Doncs sí, sí, et dic que...
I cada partit estava... O sigui, sempre anava a veure. I algun partit que han jugat fora també anava a veure el bàsquet. El futbol... Clar, és que el bàsquet el tenia ja. Sí. El futbol quedava una mica més junt.
Bueno, és que al final tots a l'Hospitalet, que és una de les coses que a vegades trobem a faltar, no? A l'ospialatisme, tenim més gent de l'Hospitalet. El Sergi és segurament el referent, no?, de la ciutat i de fa molts anys, a més amb medalla de totes les categories, com deien ara, i s'hauria d'intentar, no?, atreure més gent de l'Hospitalet, perquè evidentment costa moltíssim. Sergi, doncs agraït, com sempre, per tenir-te aquí amb nosaltres, desitjar-te molta sort aquesta temporada, tant en màster com amb el primer equip masculí, i res, esperar que els èxits de l'ospialatisme vagin acompanyats també amb els teus èxits.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs amb el Sergi López deixem el programa d'avui, tornarem com sempre la setmana vinent amb més esports, amb l'actualitat esportiva del cap de setmana. Gràcies, com sempre, a l'equip tècnic, gràcies a totes les persones que fan possible aquest programa. Molt bona setmana i fins al proper dilluns.